Radio Vida.
Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 28 de març de 2024, Dijous Sant. Avui sí, Avui molts començareu vacances de Setmana Santa, potser ja esteu de vacances a aquestes hores del matí o començareu quan acabi la jornada. La majoria gaudirem d'aquests 4 dies de vacances. Sabem que hi ha sectors com la sanitat, el comerç, la restauració o els serveis que treballen, que estan al peu del canó aquests dies, però forces penedesencs sí que comencem avui ja oficialment aquestes vacances de Setmana Santa. Nosaltres us acompanyarem en aquest darrer dia laborable, com fem cada matí, des d'ara i fins les 12, i des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. A Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central del Penedès en xarxa, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I, per cert, tant si feu vacances de Setmana Santa o no, tant si feu 4 dies com 2, com ja esteu de vacances, aquest cap de setmana toca canvi d'hora. La matinada de dissabte a diumenge hem d'avançar una hora als rellotges, així que quan les busques marquin les 2 de la matinada, seran les 3. Serà el darrer canvi d'hora que farem? Doncs segurament no. El canvi s'aplica a tots els països de la Unió Europea i, si recordeu, hi ha un comitè d'experts i fins més endavant no es decidiran què passa amb aquests canvis d'hora. Així que a partir d'aquest diumenge vinent, les hores de sortida i posta de sol seran més tard que l'hivern. El sol, a principis d'abril, marxarà pels vols d'un quart de nou del vespre i sortirà cap a 8:15 del matí. I com dèiem, nosaltres hi serem encara aquest darrer dijous, Dijous Sant, a les portes de les vacances de Setmana Santa, i al llarg de 3 hores us portarem tot això d'aquí uns instants al temps de Setmana Santa, un bàsic i imprescindible de la mà del Marc Paredes. I tot seguit, pels que us quedeu o els que sou pel Penedès aquests dies, emissora a emissora us explicarem totes les activitats que podeu gaudir arreu de les dues comarques. A 9:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat comarcal, amb l'actualitat del Penedès, el flaix informatiu. Tot seguit, l'economia i empresa, amb Xavi Romeu, de Web School, i Marta Pérez, de la Federació Empresarial del Gran Penedès. El protagonista de l'entrevista d'aquest dijous a les 10:06 és un carter, no un carter qualsevol, sinó el carter d'Olèrdola, Josep Carreras, que deixa de ser carter després de 35 anys de servei. El Josep s'ha prejubilat i avui volem parlar amb ell i saber com ha estat la seva professió i els canvis que ha viscut en aquests anys. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flash, i tot seguit parlem de prevenció de drogues i d'alcohol amb la Núria Puentes, tècnica del Servei de Prevenció de Drogues del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, i la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca. A les acaballes de mes sempre tenim una estoneta per recomanar llibres. Fem tertúlia literària amb la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño, que ens acompanyaran a partir de les 11, tot parlant de la seva darrera lectura, El corazón helado, d'Almudena Grandes. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat per saber com tanquem aquest matí de dijous, i acabarem amb música amb la Tot Volum, que avui té com a protagonistes els Radiohead.
El temps.
Va, comencem amb un bàsic de la Setmana Santa, un bàsic quan comences vacances, conèixer bé el temps. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest Dijous Sant amb un ambient força estable, i és que ahir el sol es va imposar sobretot a primeres hores del matí, però a mesura que van avançant el dia, les nuvolades van anar guanyant terreny i avui ens llevem de nou amb aquest domini del sol, tot i que amb quatre núvols alts i prims que durant tota la jornada entrenyinaran el cel. L'altre protagonista d'avui seran les temperatures, que al migdia doncs, seran francament suaus. Per tant, serà un dia per anar sense jaqueta, això sí, a les hores centrals del dia, perquè mantindrem aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit, ja que quan es pongui el sol, doncs, les temperatures cauran i de valent. Per tant, avui tindrem mínimes força fresques, però unes màximes que seran relativament suaus. De cara a la tarda mantindrem, si fa o no fa, la mateixa situació, i el que estem pendents, tots plegats, és aquesta previsió llarg termini o mitjà termini per al que queda de Setmana Santa, on sembla que demà tindrem un parèntesi amb un petit repunt de la temperatura, però a partir de dissabte i sobretot diumenge tindrem una altra part més inestable amb precipitacions que podrien ser generals, localment intenses, per tant abundants, i haurem d'estar pendents també perquè baixaran força les temperatures i per tant serà un dia d'abrigar-se, en especial diumenge. Per tant, aquests són els ingredients per aquest Dijous Sant i la recta final d'aquesta Setmana Santa.
I ara ens falta un altre ingredient bàsic per gaudir d'aquests dies, que és conèixer tota l'activitat que hi ha als nostres municipis i a les dues comarques. Una agenda cultural i lúdica que obre la Fanny Vivar a Canal 20, a Olèrdola. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem avui el repàs de l'agenda cultural anant fins al municipi de Castellet i la Gornal, on el servei itinerant de recollida de residus farà parada a les casetes de la Gornal fins al dia 31 de març i serà a la plaça Nova dins l'espai de la Rambla. Al municipi de Santa Margarida i els Monjos, avui dijous 28 de març, hi haurà l'ofici del Sant Sopar, a 4:45 a l'església de la Ràpita i a 7:00 a l'església dels Monjos. I demà divendres, dia 29, ofici de la Passió i Mort de Jesucrist, a 7:00 a l'església dels Monjos. El dissabte, a 11:00 del vespre, també a l'església dels Monjos, hi haurà la vetlla pasqual de la resurrecció de Jesucrist. I l'endemà, diumenge, missa de Pasqua de Resurrecció i Caramelles, a 10:00 a l'església de la Ràpita, amb l'actuació de la coral L'Amistat, i a 12:00 a l'església dels Monjos. Dues noves oportunitats també aquest cap de setmana de gaudir de la visita guiada al castell de Penyafort, el diumenge a 11:15 i a 12:00. I a partir de 10:00 del matí, pels carrers de la Ràpita, hi haurà les caramelles a càrrec de la coral infantil La Bombeta Màgica. I dilluns 1 d'abril, a ple Capenyafel, a 12:00, amb missa cantada davant de l'església, amb ofrena floral i cant dels goigs, també cantada de caramelles, ballada de sardanes, una gran paella d'arròs, i a la tarda hi haurà jocs infantils. I a 6:00 acabarà tot a l'ermita amb el cant de la Salve. I també dilluns hi havia la pleca, acabem de comentar, la pleca Penyafel, i també hi haurà una pleca Muntanyans. En aquest cas a 12:00 amb cant dels goigs de Santa Maria de Muntanyans i cantada de caramelles. A Castellví de la Marca, el diumenge a partir de 10:00 del matí, caramelles pels carrers de la Múnia a càrrec de la coral infantil El Petit Bailet i també del grup de caramelles de la Múnia. I el dilluns, actes a Castellví, a 11:15 hi haurà una plec amb missa i cantada de caramelles a la parròquia de Sant Sadurní de Castellví, i a la tarda a 5:00 un espectacle, Trencamandres, un espectacle infantil i ball infantil també, i en acabar hi haurà una cerca d'ous del drac de Pasqua. I a 7:00 ball amb Marc Oriol, i durant el ball també hi haurà cantada de caramelles amb el grup de caramelles de Castellví. A Olèrdola, el MAC, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, ens proposa una visita dinamitzada el dissabte, dia 30, la Topinamburga i el món màgic de les plantes. En aquesta visita, el Follet Joan i la remeiera Topinamburga t'acompanyen a descobrir el món de les plantes remeieres al llarg d'un camí ple de plantes, nous amics i moltes altres sorpreses. Alguns dels personatges de la tradició popular, com els follets, les nimfes o les bruixes, estoparan amb els pobles que varen ocupar la muntanya fa 4.000 anys. Això serà el dissabte a les 11 i el nou preu està inclòs en el preu d'entrada del recinte i no és necessària la reserva prèvia. Es tracta d'una activitat adreçada especialment al públic familiar. I a les cabanyes, avui dijous, dia 28, hi haurà missa a l'església parroquial a les 8 del vespre i dissabte a les 10 del vespre també hi haurà missa. A Sant Martí Sarroca, el diumenge, dia 31, a les 7, hi haurà ball de saló amb el grup Almas Gemeles Trio. I ara ens n'anem fins al municipi de Torrelles de Foix, on ens proposen una Setmana Santa a la Plana de les Torres. El dissabte 30 de març, a les 12 del migdia, hi haurà una activitat infantil de pintar un ou planer. A les 7 de la tarda, un bingo popular. I a les 9, sopar i música. L'endemà, diumenge, a les 11, xocolatada. I a les 12, la cerca de l'ou intrus. I el dilluns, 1 d'abril, un aplec de Foix. A les 9 s'iniciarà aquest acte amb una pujada a peu al santuari amb sortida des de la plaça Lluís Companys. En arribar, esmorzar per recuperar forces. A les 12, missa i a la 1, ballada de sardanes. I tot seguit, dinar i a la tarda, animació infantil amb el mag Agustí Miró. I acabem aquest primer repàs de l'agenda cultural anant fins a Pax, on la pel·lícula que es projectarà aquest mes de març en el cicle Gaudí serà El mestre que va prometre al mar, que serà aquest cap de setmana, concretament el diumenge dia 31, a 6:45 al Centre Cívic.
Les activitats de la resta de municipis de l'Alt Penedès van a càrrec de l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem en un cap de setmana, ara ja sí, molt marcat per la celebració a partir de demà de Setmana Santa i, per tant, amb poques propostes culturals i amb moltes propostes de caire catòlic, de caire tradicional. Arrenquem, doncs, en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, dissabte, a Sant Sadurní, al Cabacentre, amb una jornada en aquest cas sí cultural, perquè el Cabacentre obre portes amb visites especials en família per celebrar la Pasqua, on s'hauran de buscar els tradicionalíssims ous de Pasqua amagats. Es tracta d'una proposta per a un públic infantil de 2 a 10 anys, d'una horeta aproximadament de durada i que s'ha de reservar prèviament, això sí, trucant al telèfon 93 891 31 88 o bé enviant un correu electrònic a cabacentre@santsadurni.cat. I com dèiem, és Setmana Santa i, per tant, una celebració molt marcada per la celebració catòlica. A Sant Sadurní, per exemple, avui es farà la celebració individual del Sagrament de la Reconciliació de 12 a 1 del migdia, a Eucaristia a les 8 del vespre i a un quart de 12 de la nit, vetlla de pregària davant del Santíssim. Demà a les 11 del matí hi haurà pregària de l'ofici de lectura. A 6:45 de la tarda, celebració de la creu. I a partir de les 9 del vespre, pregària del Via Crucis pels carrers de la vila, acompanyats pel cos de portants. Ja per dissabte, a 11:15 de la nit, vetlla pasqual. Diumenge, a Eucaristia solemne a les 10 del matí i també a les 12. A les 12, amb la tradicional missa, hi haurà la rifa que es fa cada any d'una mona de xocolata en benefici de la missió del Camerun. I ja per dilluns de Pasqua, a Sant Sadurní a més arrenca la 108a setmana de la gent gran i ho fa amb cantada de caramelles a partir de les 10 del matí pels carrers de la vila. A les 12 hi haurà missa amb la coral Sant Sadurní i a les 2 del migdia el dinar i el ball a Can Codorniu. Totes aquestes propostes, les d'aquesta 108a setmana de la gent gran que s'allargarà fins al 5 d'abril, es poden consultar ja a www.sansadurni.cat. I seguim amb més propostes per Setmana Santa. I és que a Gelida també hi ha programació especial en Via Crucis demà a 9:15 del matí a la plaça de l'Església. Dissabte a 11:15 de la nit, vetlla pasqual. Diumenge, ballada de caramelles amb l'Esbar Roca Sagna a partir de 10:15 del matí, però és que també hi haurà cantada de caramelles a la mateixa hora, això sí, en dos punts diferents del municipi. La ballada de caramelles a la plaça del Pi i la cantada a la plaça Triangulars. A les 11 del matí hi haurà la salutació de l'Esbar, a 11:15 la missa de resurrecció i a 12:15 la salutació a les caramelles. I ja per dilluns, encara a Gelida, a 11:15 del matí, cercavila de Pasqua amb autoritats i bastoners de Gelida. A les 11, solemne ofici de la Mare de Déu de la Salut. I a les 12, festa en homenatge a la bellesa amb actuacions d'entitats culturals de Gelida al Saló d'Espectacles de l'UCG. I acabarem ara ja sí a Sant Pere de Riudebitlles, diumenge a 12:45 del migdia, amb cantada de caramelles a la plaça de l'Església i a la plaça de les Eres.
A Vilafranca també hi haurà litúrgia, actes sacramentals i Pasqua, però comencem amb postres. Aquesta tarda, a 17:45, a l'Espai Jove La Nau, s'organitza un taller de cuina de postres gratuït per a joves a partir de 13 anys. I us volem recomanar també una eina que serveix aquesta Setmana Santa, però qualsevol altre dia també. S'acaba d'estrenar. El Servei de Turisme de Vilafranca ha posat en marxa la senyalització Descobreix Vilafranca amb Culturer, una aplicació mòbil que permet descobrir 50 punts de la vila i 10 recorreguts diferents. L'app posa a l'abast la descoberta de Vilafranca a través de la realitat augmentada en català, castellà, anglès i francès, fins i tot en funció d'audioguia, reduint així problemes d'accessibilitat. I aquestes són les activitats i actes sacramentals que proposen les parròquies de Vilafranca. Avui dijous sant, a les 8 a Santa Maria, Eucaristia del Sant Sopar, durant la qual es farà una col·lecta per ajudar la Franja de Gaza. A les 11, vetlla de pregària. Demà divendres sant, a les 6 a Santa Maria, celebració de la Passió del Senyor, amb una col·lecta pels Sants Llocs. A 9:45 començarà el Via Crucis pels carrers de la vila, amb la imatge del Sant Crist i la Mare de Déu dels Dolors. Dissabte sant, a les 10, a Santa Maria, hi haurà vetlla pasqual. I al monestir de la Mare de Déu del Carme també se celebraran tots els oficis del Tridu Pasqual. Diumenge de Pasqua hi haurà missa segons els horaris habituals del diumenge a les diferents esglésies de la vila. D'altra banda, l'Oficina de Turisme Vilafranquina torna a impulsar l'itinerari Buscant els ous de Pasqua, una proposta familiar per gaudir de l'entorn aquesta Setmana Santa en format de joc de pistes que proposa descobrir en família els ocells dels voltants de Vilafranca. L'activitat es podrà fer fins dilluns 1 d'abril amb una sorpresa que es pot trobar al final del recorregut a l'Oficina de Turisme. Es tracta d'un recorregut circular de 7 quilòmetres que dura entre 2 i 3 hores i que comença i acaba a l'Oficina de Turisme al carrer Hermenegild Clascar. I a l'Oficina de Turisme també s'hi poden trobar altres activitats autoguiades per gaudir de l'entorn en família, com ara la motxilla naturalista. Aquesta Setmana Santa, com a novetat, l'Ajuntament de Vilafranca impulsa un nou projecte, es diu De Bat a Bat Espais d'Esport i Lleure, que fins dilluns de Pasqua obre diàriament els patis de les escoles Pau Boada i Dolors Piera i el camp de futbol de l'Espirall, el camp de futbol 3 de la zona esportiva i les pistes exteriors del pavelló de la Gamba perquè s'hi practiqui futbol, bàsquet, handbol, altres esports o simplement com espai de trobada i interrelació. L'Ajuntament garanteix un servei de vigilància d'aquestes instal·lacions que estaran obertes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Aquest diumenge a les 12 tindrà lloc una visita guiada al cementiri de caràcter patrimonial que permetrà descobrir la riquesa artística d'aquest espai format per un conjunt de construccions funeràries, jardins i la capella. És imprescindible reserva prèvia que es pot fer online i el punt de trobada serà al carrer de Guardiola número 1, 10 minuts abans de la visita. També aquest diumenge hi haurà Ball del Casal a 6:45 amb el grup Xarop de Nit. I acabem recomanant tres exposicions que just s'inauguraven el cap de setmana passat i, per tant, podeu aprofitar aquests dies per descobrir-les. D'una banda, al Fòrum Verger Balaguer teniu l'exposició Castellers de Vilafranca, Força, Equilibri, Valor i Art, amb una setantena d'obres d'uns 50 artistes diferents. D'altra banda, a la Capella de Sant Joan i fins al 7 d'abril es pot visitar l'exposició Guixos, Pissarres i Aules, 90 anys d'educació secundària pública a l'Institut Eugeni d'Ors. I a la Sala dels Trinitaris teniu l'exposició Petro, Masculinitats, dins el programa del Festival Vilapensa. La mostra conté tres obres de Cabo San Roque, Andrés Hispano, Félix Perecita i Cara Daggett i està comissariada pel crític i investigador Arnau Horta. En aquest cas, es pot visitar fins al diumenge 21 d'abril. I acabarem aquesta agenda cultural i lúdica, així com religiosa, de Setmana Santa, Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que el dilluns de Pasqua. Hi haurà la pleca a l'ermita de la Mare de Déu dels Arquers. A les 12 del migdia, missa i processó a l'ermita. A les 2 del migdia, dinar i tot seguit actuació i ball amb el grup de Pocket Duet. Pel que fa a Llorenç del Penedès, avui a 6:15 de la tarda, celebració del sopar del Senyor i trasllat del Santíssim a l'oratori. I a les 10 de la nit, hora santa. Pel que fa a demà divendres, a l'església parroquial, a les 10 del matí, via crucis. A les 6 de la tarda, adoració de la creu. I a les 10 de la nit, processó. Pel que fa a dissabte, a les 8 de la tarda, la comparativa a la sala del teatre, concert Cal i Cemento, a càrrec del grup Radizzi. I a l'església parroquial, a les 9, vetlla pasqual, a la parròquia de Sant Jaume. Pel que fa a diumenge, a 11:45, missa de Pasqua. En sortir de l'església, Caramelles, amb la coral infantil Rossinyols, la coral Harmonia i l'agrupació coral El Gutim. A les 9 de la nit, al Centre Teatre de Pasqua, La Perfecció Existeix, a càrrec del grup Atrezzo de l'Escola de Teatre del Centre. I a les 7 de la tarda, la comparativa a la sala del ball, ball del diumenge, amb el grup Banda Sonora. Continuem a l'Arbós i és que demà, divendres sant, a les 8 del matí, se celebrarà el Via Crucis acompanyat pels pretorians armats de l'Arbós, que transcorrerà pels carrers de la vila. A les 8 de la tarda, a la parròquia, els solistes de la coral polifònica del Vendrell interpretaran el cant Stabat Mater de Pergolesi. Seguidament tindrà lloc la processó pels carrers de l'Arbós acompanyats de la banda de l'Associació Musical del Prat. En finalitzar la processó es farà la representació de la moixiganga de l'Arbós, interpretada per l'elenc artístic arbossenc, amb la participació del grup de graiers Els Cofins. Pel que fa a diumenge, a Eucaristia de Pasqua, a la parròquia animada pel grup Les Ombres. A la sortida de l'església després de l'Eucaristia, el grup de Caramelles de l'Arbós cantarà les tradicionals cançons pels carrers de l'Arbós. Continuem ara a Bonastre, i és que aquest dissabte a les 12 a la societat es farà la cerca d'ous de Pasqua. Al Vendrell, avui a les 5 de la tarda a la sala de lectura de Comarruga, taller vine a pintar els ous de Pasqua a càrrec de la Cíntia. Marxem ara a Calafell, ja que avui encara es podrà visitar la fira del col·leccionista Playmobil i Lego, que s'està duent a terme al Centre Cívic Cinema Iris. Visita guiada a la Ciutadella Ibèrica, avui a 12:15, demà divendres a 10:15, el dissabte a 12:15 i el diumenge a 10:15 del matí. Pel que fa a visitar guiada al castell, serà avui a 10:15, demà a 12:15, el dissabte a 10:15 i el diumenge a 10:15. La visita guiada a la Casa Barral en castellà es farà avui a 10:15. I aquest cap de setmana se celebren les Caramelles 2024. Dissabte es farà a Calafell Platja a partir de 5:45 de la tarda des del Mercat Municipal. I el diumenge a Calafell Poble a partir de les 10 del matí. I aquest diumenge, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, el Parc de la Sínia de Calafell acollirà la festa en família que us vam explicar de la sonrisa d'Eric a l'agenda al detall. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que demà, divendres sant, a la 8:15 de la tarda, es farà la representació en castellà de La Passió, la 25a edició que interpreta l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I el diumenge 31 de març coneix la Guerra Civil a Cunit. Es trobaran a la plaça de la Vila a les 11 del matí, cal reserva prèvia trucant al 977 67 47 77 o bé enviant un correu electrònic a turisme@cunit.cat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Les previsions auguren una primavera complicada per les persones al·lèrgiques. L'arribada de la primavera suposa també l'arribada de les al·lèrgies per a moltes persones. Des de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya auguren una temporada complicada
a causa de com estan reaccionant les plantes al canvi climàtic. Tot i l'extrema sequera que estem vivint, els arbres, i en especial els cibrers, s'han carregat de flors de manera extraordinària i sorprenent, segons la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Han alliberat grans quantitats de pol·len amb pics de concentració molt elevada, cosa que pot fer que persones que mai han patit al·lèrgia en desenvolupin. A més, les pol·linitzacions que habitualment anuncien l'arribada de la primavera, com ara la del plàtan d'ombra i la parietària, amb dos molt al·lergògens, s'estan manifestant ja a nivells alts, malgrat els recents episodis de baixes temperatures i les pluges dels darrers dies. La suma de factors augura una temporada complicada per les persones al·lèrgiques, que dependrà de si hi ha més episodis de pluja i vent i com són aquests episodis. Detingut un individu per ordre de recerca i detenció com a presumpte autor de tres robatoris violents i un furt. La policia local de Vilafranca va detenir dissabte passat a la matinada un individu després que un jutjat de la vila emetés una ordre de recerca i detenció. L'individu ja havia estat detingut el dissabte anterior després de cometre tres robatoris amb intimidació i un furt de bijuteria en una parada del mercat a la Rambla de Sant Francesc. La detenció es va poder efectuar a la Ronda de Mar a la Girada després d'un dispositiu de recerca de la policia local que va durar més de 12 hores. D'altra banda, també dissabte passat, cap a les 7 del matí, un individu va quedar com a investigat per un delicte contra la seguretat viària, ja que es va negar a fer-se un segon control d'alcoholèmia a les dependències policials després que en un primer control hagués donat positiu. La policia local havia detectat l'individu conduint de manera negligent al final del carrer del Nord. Un grup de voluntaris restaura una vuitantena de barraques de pedra seca a Subirats. La barraca E04 és la darrera que ha aconseguit restaurar aquest grup de persones voluntàries anomenat Barraques d'Ordal. Fa 4 metres de diàmetre i els hi ha donat molta feina, però dissabte passat, després de més d'un mes treballant-hi, van poder acabar amb la seva restauració. En el termini de 2 anys ja porten una vuitantena de barraques restaurades al terme municipal de Subirats, majoritàriament a la zona d'Ordal. El Joan Esteve Ros s'encarrega de planificar la restauració de les barraques. Va començar just l'endemà de jubilar-se reconstruint una barraca que hi havia a la finca on treballava. Una construcció de pedra seca s'aixeca col·locant pedra sobre pedra sense cap element d'unió entre elles, ni fang, ni argamassa, ni ciment. I acabem explicant-vos que la Biblioteca de la Bisbal del Penedès estrena Bústia de retorn de llibres. La Biblioteca Pública de la Bisbal ha estrenat aquesta setmana la bústia de devolucions de llibres i documents de préstec, oferint el servei de retorn de documents les 24 hores cada dia de l'any. La nova bústia de devolucions s'ha instal·lat a l'entrada del Centre Municipal de Cultura, l'edifici on es troba la Biblioteca Pública, i té per objectiu facilitar la devolució de documents als usuaris. Segons el consistori bisbalenc, aquesta millora s'emmarca dins les actuacions empreses per l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès per tal de dignificar el CMC i potenciar els serveis que hi ha en aquest emplaçament, en tant que aquest 2024 es compliran 20 anys de la posada en marxa del servei de la biblioteca i de l'edifici.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui, malgrat estem a punt de començar les vacances de Setmana Santa, no falta la seva cita amb els oients del Penedès en xarxa, l'economia i empresa. Aquesta vegada des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Ja tenim aquí als estudis a la Marta Pérez. Molt bon dia, Marta, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, què tal?
Bé, a punt ja, estem a les portes
d'uns dies de festa que ens vindran a tots molt bé, jo crec, eh?
Sí, n'hi ha ganes, m'imagino. I avui sí, molt ben acompanyada.
Sí, avui estem magníficament acompanyats perquè ens acompanya una empresa amb una trajectòria increïble. Ja són 25 anys al territori, facilitant tecnologia precisament per la formació, que ara ho explicarem, perquè això és una miqueta complicat d'explicar, però estic segura que el nostre convidat ens ho explicarà i ens quedarà claríssim. Avui ens acompanya l'empresa WebSchool i tenim aquí amb nosaltres el seu fundador i gerent, que és en Xavier Romeu. Què tal? Benvingut, Xavier.
Moltes gràcies, Marta, per tenir-nos.
Bé, anem a parlar de formació, efectivament, però sobretot anem a parlar de tecnologia, perquè vosaltres sempre heu estat pioners en el vostre camp. Porteu des de l'any 99 aportant solucions tecnològiques al camp de l'ensenyament. És així, oi? Des de WebSchool.
Així mateix. Aquest any fa 25 anys que vam començar una aventura. Una aventura que ens ha sempre tingut molt engrescats, perquè des del principi, des de l'any 99, que no ens imaginàvem encara tot l'abast que tindria internet en el món de la formació i en molts altres camps, però nosaltres vam començar amb un model que continua vigent fins ara, que és el model d'una plataforma online. Per tant, som una empresa tecnològica que oferim serveis a centres de formació i empreses que volen oferir formació, i nosaltres tenim aquesta plataforma tecnològica, el que se'n diu un Learning Management System, que ara n'hi ha molts al mercat, però en aquell moment no n'hi havia, i que facilita la gestió d'usuaris, dels alumnes, dels professors, dels administradors, per gestionar la formació, a crear continguts, assignar tasques als alumnes, tasques online, i clar, estem parlant de l'any 99.
Clar, és que ara tot això que ens expliques ens sembla absolutament normal i habitual, qui més qui menys hem fet algun tipus de formació online, fent servir aquest tipus de plataformes, i això entra dins la nostra normalitat. Però si retrocedim 25 anys, ens plantem l'any 99, a banda de ser extremadament joves, era un univers tecnològic completament diferent. I vosaltres us llanceu directament i ja veieu que el futur de l'ensenyament passa per anar acompanyat de la tecnologia.
Doncs exactament. I has dit molt bé la paraula acompanyat, perquè és el nostre concepte. Sempre és un acompanyament. No mai un substitut del tot. Encara que es pot fer una formació totalment online, amb exercicis autocorrectius, interactius, sempre ens hem basat en tenir unes eines perquè els centres de formació puguin fer formació presencial més un recurs online, si així ens ho desitgen. Sempre ha sigut doncs un complement, una manera de millorar el servei que pot oferir el centre de formació als seus usuaris, als seus alumnes.
Això no devia ser fàcil al començament, recordem, any 99, i vosaltres llanceu tota aquesta tecnologia que segurament molts centres de formació no acabaven de veure clar.
Doncs clar, la sensibilitat respecte a aquest tema era doncs, encara incipient, no? Tot i així, va ser una mica picapedra, anàvem porta per porta als centres de formació i explicant els conceptes, i vam tenir molt bona rebuda. De fet, jo recordo, fèiem convocatòries amb sales que convocàvem centres de formació i venien tots interessats, alguns més sensibles que altres. No? A l'any 2000, o sigui, un any després de fundar l'empresa, ja vam tancar un acord de col·laboració amb el Servei d'Idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va durar molts anys, i es basava doncs, en l'adaptació de material, contingut multimèdia, que abans es distribuïa doncs, en CD-ROMs, i que nosaltres vam fer aquesta diguéssim, adaptació online a la plataforma perquè es pogués fer a distància i pogués fer un seguiment dels alumnes, de l'activitat dels alumnes, etc. I amb aquest conveni també ens va donar un cert prestigi dins del sector dels idiomes, en tant com a plataforma. Clar, el nom de WebSchool no es coneix gaire perquè és una marca blanca. Nosaltres oferim una plataforma que és un software as a service des del principi. Ara se'n parla molt d'aquest tipus de comercialització de plataformes. El software as a service es basa en que lloguem l'accés als nostres servidors d'una plataforma personalitzada pels nostres clients. Per tant, el nom de WebSchool no surt mai enlloc o pràcticament mai enlloc.
És a dir, que vosaltres faciliteu tota aquesta tecnologia directament als centres. La formació no l'oferiu des de WebSchool, sinó que vosaltres poseu la tecnologia.
Això mateix. No som una empresa de formació, no hem volgut ser mai una empresa de formació. Empresa de formació són els nostres clients, centres de formació i departaments de formació de recursos humans d'empreses. I nosaltres facilitem la tecnologia perquè gestionin aquesta formació. Gestionin els usuaris, que són els alumnes, professors i administradors de la formació, els continguts, fer el seguiment de tota l'activitat que fa l'alumne, l'aprofitament de la formació i que es puguin generar els informes corresponents.
En aquestes més de dues dècades fent aquest tipus de projectes, la tecnologia també ha evolucionat moltíssim, és a dir, m'imagino que les primeres plataformes que vosaltres oferíeu tenen poc a veure amb les que podem oferir ara, oi?
Sí, mira, una característica del nostre sector és que no estem mai parats, sempre estem evolucionant, sempre hi ha canvis tecnològics. Aquests canvis tecnològics afecten tant a la plataforma com als nostres usuaris. I, per tant, hem d'estar sempre desenvolupant i creant noves funcionalitats a mesura que apareixen noves tecnologies, o adaptant i descartant el que queda obsolet.
Doncs tot això des del nostre territori. No cal que anem a Silicon Valley, sinó que aquí, al Garraf i al Penedès, tenim empreses que són pioneres, com és el cas de WebSchool. Això imagino que també és un motiu d'orgull per vosaltres.
Home, sí, és una satisfacció. No hem hagut de marxar enlloc per fer el que nosaltres fem, cosa que està molt bé. I d'alguna manera estem presents ara mateix en una vintena de països, 21, 22, amb uns 120 centres de formació repartits en aquests països. Per tant, des d'aquí es poden fer moltes coses.
I tant que sí, i una bona mostra és el que avui us presentem, perquè amb aquesta idea de que la tecnologia evidentment va evolucionant, no s'atura mai, doncs en els darrers anys del que més es parla és de la intel·ligència artificial, un concepte que fa una mica de por, no t'ho negaré, però que pot tenir unes aplicacions increïbles. I de fet vosaltres ja heu llançat una nova plataforma que es diu Brings Up i que justament juga amb la intel·ligència artificial per millorar tots aquests processos d'aprenentatge, oi?
Sí. Un dels diguéssim, reptes que tenen els centres de formació o les empreses a l'hora de generar contingut és que representa un cost important. Un cost en termes de diners, en termes de temps. I nosaltres, des de fa 2 anys i mig, ara farà, vam començar un projecte d'estudiar com podíem utilitzar la intel·ligència artificial per generar contingut fàcilment i que fos contingut de qualitat. Potser amb la nostra, diguéssim, idiosincràsia pionera, potser ens vam avançar una mica, perquè els continguts de intel·ligència artificial s'han de basar en una base de coneixements que sigui adequada per al qual l'objectiu dels continguts de formació s'han de crear. I el que vam fer va ser començar aquest projecte per estudiar com podíem fer fàcilment aquests continguts. És a dir, facilitar als nostres clients, als nostres centres de formació, que poguessin generar contingut a mida, personalitzat, sense un gran cost. I ens hem inventat una sèrie de processos que, quan els hem anat presentant, tothom els troba molt, molt interessants. No? I ara mateix estem amb la plataforma en producció. Vam començar amb el primer client una mica com a pilot al desembre, i ja vam presentar recentment el mobile, ja vam presentar la plataforma ja en producció per començar a treballar.
O sigui, heu estat presents al Mobile World Congress,
sí,
que es va celebrar ara fa poques setmanes, i allà què us heu trobat? Com us han rebut?
La veritat és que fa de mal dir, no? Però sempre que presentem les nostres idees de com utilitzem la plataforma, el que ens hem inventat, la gent es queda perplexa, no?, de que se'ns hagi ocorregut treballar d'aquesta manera. No? És una manera diferent de treballar la intel·ligència artificial, així com ja es poden veure moltes aplicacions de diversos tipus. El que nosaltres ens basem és en una llista de conceptes, que n'hi ha keywords, paraules claus o expressions, i a partir de la qual nosaltres generem unes definicions, uns exemples d'ús. Un cop validat tota aquesta base de dades, generar exercicis interactius, centenars de milers d'exercicis interactius, és immediat. O sigui que ja és una manera de treballar que és molt eficient.
I que facilita, evidentment, generar tots aquests continguts i que sempre han d'estar supervisats, això és molt important,
sí,
però evidentment fa molt més fàcil la tasca dels formadors.
Absolutament. Alguns exemples és que, per exemple, un centre de formació vol tancar un acord de formació d'algun tema concret amb una empresa i necessita fer un pla de formació, però no només el pla de formació, sinó necessita generar els continguts i molt ràpidament. Llavors és un avantatge competitiu per aquest centre de formació poder, en qüestió d'hores, tenir aquests continguts a la plataforma perquè puguin començar a treballar els alumnes. Sempre requereix una validació humana.
De moment els humans encara som necessaris.
Absolutament.
Doncs això és Brink Apps, aquesta plataforma. Anava a dir app, però no, és, va més enllà. És tota una plataforma que esteu començant a implantar d'alguna manera. I sobretot el que voleu, Xavier, és buscar empreses que vulguin col·laborar amb vosaltres precisament per posar a prova aquesta plataforma.
Sí. Històricament, les nostres plataformes que hem desenvolupat han estat lligades molt als centres de formació d'idiomes, perquè un dels fundadors va ser també un director d'Escola d'Idiomes. Perdona que tinc el coll no hi enrotllat. La qüestió és que amb aquesta nova plataforma que ens hem proposat és sortir una mica d'aquesta zona de confort que nosaltres dominem molt, que és el centre de formació d'idiomes, la formació d'idiomes, no com a centre de formació, sinó com a plataforma tecnològica, i obrir el ventall de tipus de formació a empreses, perquè estem convençuts, pel que nosaltres ens hem anat trobant al mercat, per les peticions que rebem, pels comentaris, és el segon any que anem al mobile, l'any passat ja hi vam ser, i vam començar a tastar una mica el mercat i les inquietuds i les necessitats de les empreses i organitzacions. I és que es pot fer, per exemple, formació de productes, per exemple, o de serveis en els sectors industrials, per exemple, el sector del vi, que puguin requerir aquest tipus de formació molt personalitzada i, per tant, que requereix molt d'esforç. En canvi, amb la nostra plataforma, aquest esforç disminueix molt, perquè ens ajuda la intel·ligència artificial a crear aquest contingut. El que nosaltres voldríem és començar a treballar, pilotar uns projectes que siguin interessants, que sigui generació de contingut amb intel·ligència artificial, amb empreses claus que vulguin doncs, fer uns projectes d'aquest tipus, que dona també, jo penso, un prestigi tant a l'empresa com a nosaltres. I llavors hi ha aquí un avantatge competitiu per a les dues bandes.
Quin tipus d'empresa, per exemple, podria ser candidat a formar part d'aquest projecte pilot?
De fet, podria ser virtualment qualsevol tipus d'empresa. És més aviat el tipus de projecte que el tipus d'empresa, però podem estar parlant d'industrial, de productes industrials. Estem potser parlant de processos en serveis, en hostaleria, per exemple. Podríem parlar del sector del vi, també de processos o de productes. Per tant, aquests tipus de formació que es pugui requerir tant per formació interna, pel personal de l'empresa, perquè aprengui doncs, un procés o aprengui un producte, com per exemple que ens hem trobat algunes consultes que estem treballant amb el sector farmacèutic per formació de productes pels clients, és a dir, pels metges. Llavors, servir aquesta plataforma per ràpidament crear el contingut de formació basat en una base de coneixements d'un producte. Imaginem, doncs, un producte que pot ser un estent, no? Com es fa servir un estent? Com fa servir? Els metges ja ho saben. Però hi ha productes nous que tenen característiques específiques. I això és el que, per exemple, els departaments de màrqueting poden estar molt interessats en fer, que és el que se'ns ha traslladat fins ara.
I si hi ha alguna empresa que ens estigui escoltant ara mateix i hagi pensat que, per què no, que ens agradaria molt poder col·laborar i provar aquest Brink Apps,
sí.
Com ho hauria de fer?
Doncs poden contactar amb nosaltres per concertar una reunió, estudiar el cas, estudiar el projecte i fer un pla ràpidament doncs, amb la nostra, diguéssim, experiència, podríem fer una proposta de tipus de contingut de formació. Si hi ha una empresa que necessita, per exemple, identifica que necessita formar en els seus productes a la seva xarxa de ventes, de distribució, per exemple, o de clients, doncs això perfectament es podria fer.
Doncs ja veieu que tot això des de casa nostra, que no cal marxar a Califòrnia, sinó que ho tenim aquí mateix, amb WebSchool, que sempre han estat a l'avantguarda de la tecnologia en el sector de l'ensenyament i ho continuen estant. I clar, jo ara, Xavier, t'hauria de dir cap a on anem? Quin és el futur de l'ensenyament a través de la tecnologia?
Jo crec que el futur... Per una banda passa la intel·ligència artificial a l'hora de generar contingut, que permet personalitzar aquests continguts. La segona part, que és la que nosaltres ja estem treballant des de fa un temps també, és com es presenten aquests continguts. Els continguts, com dèiem abans, necessiten una validació humana i arribarà un moment en què aquesta validació humana doncs, cada vegada serà menys necessària, però sempre finalment hi ha d'haver una interpretació humana d'aquests continguts i del resultat que obtens amb aquests continguts. Em refereixo que estem uns formadors, uns capacitadors que analitzin la informació d'uns alumnes i els proposi uns plans d'aprenentatge més personalitzats. Jo crec que anem cap aquí. A que la intel·ligència artificial ajudi els formadors, els capacitadors, a generar plans de contingut més personalitzats.
En 25 anys, com ha evolucionat tot el món de l'ensenyament online? Que, clar, és que és molt curiós, perquè fa 25 anys dèiem això, ensenyament en línia, ensenyament online. Uh-huh. Ara ja no cal ni que ho diem, perquè ja forma part de qualsevol programa formatiu.
Sí, clar, ara, avui en dia ja és estrany que no hi hagi cap programa formatiu que no tingui el seu component online.
Uh-huh. Per tant, la tecnologia sempre al servei de les empreses i en aquest cas de l'ensenyament. Pel que m'has comentat, Xavier, vosaltres tradicionalment heu treballat en formació d'idiomes, possiblement.
Sí, històricament.
Per de formació sí, professional de l'altre formador, imagino.
Sí. Hem estat més en aquest sector i amb la nova plataforma el que fem precisament ara és això. Volem sortir d'aquest sector, no abandonar-lo, evidentment, perquè és el més important per a nosaltres, però sí que volem ampliar horitzons en aquest sentit, perquè és que és molt fàcil aplicar els mateixos conceptes a qualsevol altre tipus de sector.
Uh-huh. O sigui, idiomes de tot tipus, imagino que anem més enllà de l'anglès, productes, com ens has comentat, però ara potser s'obren noves possibilitats amb aquest break-ups.
Sí. Clar, per exemple, amb el tema dels idiomes, nosaltres, com que no som una empresa de formació, no tenim formadors, no tenim professors, no tenim contingut. Els continguts els fan els nostres clients i els fan per als idiomes que necessiten fer. No és només amb l'anglès, sinó qualsevol tipus d'idioma. Però si nosaltres parlem de formació d'idiomes com un subject, com una assignatura, ara posem doncs, una altra assignatura, més assignatures, que poden ser la formació en moltes coses.
En el que calgui.
Això mateix.
En l'àmbit comercial, en l'àmbit de producte, com ens deies,
sí.
I moltes coses que segurament ni tan sols les hem pensat, sinó que seran els vostres clients qui us la demandaran, aquesta formació,
oi? Això mateix. Sí, de fet, és el que hem anat constatant els darrers temps, tant en el mobile com en els, diguéssim, contactes que anem tenint amb empreses, i és la necessitat d'agafar un producte, per exemple. Tenim uns documents que descriuen un producte. A partir d'aquests documents nosaltres podem generar aquest contingut de formació perquè els clients o la xarxa de ventes o els distribuïdors aprenguin com s'ha d'utilitzar aquest producte, com s'ha de vendre aquest producte, per exemple.
Uh-huh. I ja pensant més des de l'àmbit local, què és el que demanden les empreses del Garraf i del Penedès? Perquè ja ens has explicat que vosaltres treballeu fins i tot fora, en molts països, però més a casa nostra, quines són les necessitats de les empreses?
En aquests moments jo crec que hi ha un diguéssim, una necessitat d'oferir continguts de qualitat, i per oferir continguts de qualitat es requereix doncs, una base de coneixement que permeti a la intel·ligència artificial o a les persones també generar aquest contingut. Per tant, jo penso que el que se'ns demana és que treballem amb una base de coneixements que sigui de qualitat, que permeti extreure aquests continguts, generar aquestes activitats interactives, autocorrectives, per satisfer la necessitat de qualitat, sobretot. Mm.
Clar, perquè quan parlem d'intel·ligència artificial li hem de posar unes bases. La intel·ligència artificial és una tecnologia, però
no, està clar.
Clar, si no li posem unes bases de qualitat, el contingut que generarà doncs tampoc no serà de qualitat.
Clar, la intel·ligència artificial ara mateix l'estem aplicant per moltes coses. Per exemple, tenim un sistema de reconeixement de veu que fem servir, tenim un sistema de síntesi de veu, de passar de text a so, tenim el que és la gestió del llenguatge natural, no? El famós ChatGPT. El que fem nosaltres és interactuar amb el llenguatge natural. És a dir, la intel·ligència artificial a nivell de generació de continguts s'aplica de diverses maneres. Llavors, el que a nosaltres ens cal és que la base de coneixements en la qual es genera aquest contingut, per exemple, si jo tinc una paraula clau i necessito una definició, si jo li dic, mira, bicicleta. Bicicleta és un objecte, podria ser un concepte també, però posem que és un objecte. Nosaltres tindrem una definició, però necessitem donar-li un context de la definició perquè sigui vàlid aquell contingut en el propòsit de la formació que volem fer.
Mm. Doncs si esteu interessats en ser una de les empreses pilot per aquesta nova plataforma creada per WebSchool, que és el Bring Apps, doncs contacteu, si us plau, amb WebSchool, amb en Xavier Romeu, a veure si realment sou candidats perquè es pugui aplicar aquesta plataforma.
A veure, sí.
Xavier Romeu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i seguim al capdavant de la tecnologia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot un plaer, molt interessant, que s'apuntin bé a aquest web.
I tant.
I res, Xavi, un plaer.
Igualment, a reveure.
Que vagi molt bé.
D'aquí no res, posem punt i final a aquesta primera hora. Arriba el butlletí de notícies de les 10, però ho farem amb bona música, amb els vilafranquins Stem Tips, versionant l'Every Little Thing She Does Is Magic, de Police.